Avui abordarem un tema que parla del jovent, que sempre m'interessa, i alhora d'un dels col·lectius més importants de la nostra societat, el dels mestres. Aquesta nit, doncs, a l'hora tabú, les amenaces i també agressions als professors. I a més, ho farem, Anna, una mica diferent del que és habitual. La gent que ens escolta ja sap com funciona. Normalment en aquesta secció intentem aportar diversos testimonis, moltes i variades veus per aprofundir en els temes que plantegem. Avui, però, ens centrarem en només dos protagonistes, i és que un d'ells, el Sergi, un nom fictici per respectar la seva identitat, ens servirà com a eix vertebrador de la secció perquè el seu testimoni, podríem dir que és colpidor, i ens pot ajudar, i molt, a reflexionar sobre aquesta problemàtica.
Doncs va, comencem pel primer d'aquests testimonis, que és el Sergi, oi?
Sí, i crec que es pot presentar ell mateix en relació al que avui plantegem a l'hora tabú. És un professor que s'ha trobat en força situacions desagradables.
Possiblement si estigués parlant amb el docent que s'ha trobat amb situacions violentes més. És una miqueta una tragèdia personal. Et fa tindre dubtes sobre la teva persona, sobre si estàs fent alguna cosa malament, encara que tothom al costat et digui ets un docent genial, o sigui, ho fas molt bé.
El mes de maig, el Sergi va patir una agressió fora de l'Institut de la Mina, Sant Adrià, on treballava. Va passar per la tarda, a plena llum del dia, i a pocs metres de l'institut, i el van atacar amb un objecte punxant. Li van clavar diverses punxades al gluti, li van fer també talls a l'esquena, a més li van propinar un parell de puntades de peu.
I abans... Va ser una agressió forta,
sí,
eh?
Sí, de les més fortes que recorda. Abans que pogués fugir i refugiar-se al centre, també li van cridar "toma profe por listo", i això és el que recollia, no?, l'atestat policial. Les ferides, per sort, no van ser greus, va requerir, això sí, anar a l'hospital almenys per tractar-se, i sobretot el més difícil i el que avui volem abordar aquí per parlar d'aquesta problemàtica, assumir el que havia passat, no ha sigut gens fàcil.
Superar aquest estrès posttraumàtic, les contradiccions contínues d'emocions, de vergonya, ganes de plorar, ira, molta ràbia, una tensió contínua, un estat d'alerta i de vigília contínua, certs pensaments intrusius de algú ens segueix. Hi ha vegades que arribo a casa totalment desfet de l'atenció que he patit. Em costa molt concentrar-me.
Això és una
descripció. La part psicològica, no?
És la més important. I això que la direcció del centre on treballava es va portar molt bé amb ell. Ell ho reconeix, el van ajudar, i de fet també aprofito per donar les gràcies perquè van ser ells, sobretot la cap d'estudis, oient habitual d'aquesta secció, qui va posar-nos les coses molt fàcils per abordar aquesta problemàtica. Ara el Sergi ja no treballa a Sant Adrià, està a l'altra banda de l'àrea metropolitana de Barcelona, i s'ha trobat novament un equip directiu, podríem dir empàtic, que l'ajuda, tot i que admet que ha començat el curs amb molta angoixa, molta ansietat pel que va viure. La clau per tirar endavant, després d'una vivència com aquesta, quina és? Sobretot que li agrada molt la seva feina, i això el permet mica en mica anar superant el que va viure a Sant Adrià, a la mina.
Clar, igualment m'imagino que no deu ser fàcil, eh? Encara que canviïs de centre, haver passat per una experiència com aquesta que et generi aquesta ansietat, no ha de ser fàcil treure't la por. I m'ha semblat, pel que deia ara, que no és la primera vegada que ha patit una agressió. No sé si d'aquest tipus, potser més lleus.
Exacte, ara t'ho explico. Ha estat en 4 centres diferents, tots a l'Extraradi de Barcelona i al Prat, on va estar ja fa un temps, ja va patir, com deies, una situació similar. En aquella ocasió, com en aquesta última del maig a la mina, per haver-se posat enmig d'una baralla entre alumnes. Tot i que no en té cap certesa, però sí indicis, creu que aquell cop, quan el van agredir al Prat, l'agressor tampoc en aquella ocasió era un alumne.
La primera va ser al Prat de Llobregat, que durant un migdia a l'hora de menjar, quan vaig sortir amb diversos companys, un noi musulmà que estava àrab, que estava tutoritzat per mi, estava rebent una pallissa. Arran d'aquell esdeveniment, doncs vaig començar a rebre amenaces personals, amenaces cap a la meva família, em van destrossar la moto, van fer pintades a la meva casa.
Déu-n'hi-do.
Llavors, a diferència del que ha passat a la mina, on ha tingut aquest recolzament del claustre i també de la direcció, com dèiem, es va sentir molt poc acompanyat per part dels que manaven perquè deien que havia passat fora del centre, això és habitual, sigui en l'àmbit que sigui, i que només podia denunciar-ho als Mossos d'Esquadra, tal com ho va fer. Va acabar interposant dues denúncies, una per les amenaces que va rebre a títol personal i l'altra, com escoltàvem, per les amenaces a la família, al seu fill. A l'escola van tardar molt en aplicar el protocol de violència contra el docent, prop d'un mes, i això va fer que se sentís desprotegit, i més quan va poder entendre que el que havia passat era conseqüència d'una guerra entre bandes que intentaven, sobretot, controlar el tràfic de drogues de la zona.
Això que deies, però, perdona, Albert, que deies de que el centre potser no va actuar amb aquesta contundència, també passa amb els casos d'assetjament a alumnes, no? Vull dir que m'ha recordat molt quan el centre diu, ui, això si l'agressió s'ha produït a fora, doncs res.
És habitual en situacions d'abusos sexuals, en situacions d'assetjament escolar entre iguals o també jeràrquic. Crec que estem afrontant com a societat problemàtiques per les quals encara no tenim la resposta ni tampoc els mecanismes que les direccions dels centres, els que manen, els que estan a dalt de tot de la cúpula jeràrquica, encara no tenen assumit, no? Que el més important sobretot és ser transparents, abordar-ho sense cap tipus de por i ajudar i acompanyar, no?, els que en són víctimes o supervivents, és igual la paraula, el concepte d'aquest tipus de problemàtiques. Per tant, crec que és una assignatura pendent com a societat. Casos com el del Sergi, que després tornarem a escoltar, són extrems, però ni molt menys excepcionals. Recordeu què va passar el 2015 a Barcelona, a l'Institut Joan Fuster. Un jove de 13 anys, segon d'ESO...
Va ser molt impactant, aquest cas.
Segon d'ESO, tinc un fill de segon d'ESO, va entrar amb una ballesta i una arma blanca al centre i va matar un professor i va ferir quatre persones més. La víctima va ser l'Abel, un substitut que feia l'assignatura de Ciències Socials, i que es va apropar a l'aula d'on provenia el rebombori, on havia, doncs, primer atacat aquest alumne, i aquest professor de Socials de Lleida, que no tenia res a veure amb el que estava passant, va acabar ferit mortalment. El que va passar-li al Sergi, dos cops, recordem-ho, a la Mina i al Prat, o el que li va passar l'any 2015 a aquest institut, al Joan Fuster, són, podríem dir, la cara més fosca de la vida del professorat. Però situacions de violència verbal, d'amenaces també, n'hi ha moltes més de les que ens pensem. El sindicat USTEC va fer una enquesta l'any 2024, l'any passat, a uns 10.000 docents en el marc de la campanya Dignificar la professió, i va obtenir uns resultats, si més no, preocupants. Podríem utilitzar altres qualificatius. 6 de cada 10 docents, estem parlant de pràcticament un 60%, ha patit algun tipus d'agressió o amenaça al llarg de la seva carrera professional.
Són molts,
Són
60%.
Molts. Sobretot amenaces verbals, és veritat, però també un 14% ha patit agressions de caràcter, podríem dir, físic.
És moltíssim, si 14% agressions físiques.
Això és gairebé un de cada, més d'un de cada.
Una professió de risc, no?
I si parlem d'amenaces per part de les famílies dels alumnes, pugem a un 30%, per tant, el doble. Per tant, hi ha una problemàtica evident en els dos sentits, no? Tant dels propis alumnes d'aquesta relació que pot haver amb el professorat, com també de l'entorn més immediat de les famílies, doncs, i la seva manera, després en parlarem, com es relacionen amb el claustre.
Clar, estem parlant de gairebé un de cada tres professors, en aquest cas, és que em sembla altíssima la xifra.
Un 30% són dades d'USTEC, són dades refermades també per altres sindicats a nivell estatal també, doncs, que han fet estudis i campanyes, doncs, en aquest sentit, i que les xifres són molt i molt similars i a la vegada preocupants. I situacions de tot tipus, com es troben els professors, com explica, per exemple, Judit Vidal, psicòloga i responsable de salut laboral d'USTEC. Quines amenaces, quines situacions? N'hem escoltat dos tipus amb el Sergi. Ella, doncs, ha rebut per formar part del sindicat.
Per exemple, bloquejar-te la porta per no deixar-te sortir, o dir, pues estic de peu perquè a mi em dona la gana. També amenaçar, per exemple, doncs, i estàs mort o t'espero a la cantonada. Insults. Ara recordo un cas que passava la professora pel passadís i li van dir gorda asquerosa. O fins i tot agressions físiques, com ara, doncs, llançar un objecte o donar un cop de puny.
Són alguns exemples. Crec que és important.
Sí, no són menors,
tampoc. No són menors. És important, crec que és un problema, i és un problema important, i que els sindicats i també el professorat ho posa sobre la taula. També és veritat, i sempre crec que és una secció que intentem també posar les coses al seu lloc, de no crear alarma, mm-hmm. perquè hem de parlar i enfocar els problemes de la nostra societat, dels nostres temps, però alhora també doncs, saber que molts professors estan molt bé, no?, la relació amb tota la classe, amb tot l'alumnat, no? Però això existeix i no ho podem amagar i ho afrontem sempre amb honestedat aquí a l'Hora Tabú. Dos temes rellevants vinculats al que escoltàvem ara mateix. El primer, Anna, també les xarxes socials i l'entorn mm-hmm. digital. En els últims anys han proliferat també aquest tipus d'amenaces virtuals a través de les xarxes socials, on podríem dir que els professors encara tenen menys formació, menys coneixement, van fins i tot més perduts a vegades per un tema generacional, i a sobre el marc és diferent perquè passa fora de l'entorn acadèmic, no? El mateix que escoltàvem abans,
sí, sí.
No?
I a les xarxes socials encara es dona més aquest factor de pot ser a qualsevol hora, tu estiguis a qualsevol lloc, rebre amenaces, insults o que sigui.
És més difús, no saps on són els límits de la teva professió, la teva vida personal. Per tant, crec que dimensiona d'una altra manera tota aquesta problemàtica. I el segon punt important, aquestes amenaces passen a tot arreu? Hi ha zones geogràfiques a Catalunya on poden donar-se més sovint? El Joan Fuster, l'institut on va morir aquest professor i que va canviar al cap d'uns anys de nom, és un centre de Barcelona, a prop de Sagrera. Fa pocs dies van veure una agressió d'un pare a un professor a l'Àngel Guimerà de Balaguer, a la Noguera, a la meva terra, a Lleida. En el cas del Sergi, va ser al Prat i també, en aquest cas, a Sant Adrià, a la Mina. Per tant, són punts diversos del territori. Hi ha zones geogràfiques que tenen uns índexs més alts, això és veritat, però alhora, també des d'USTEC, remarquen que aquests centres són els que estan més predisposats, com a mínim, a posar el focus en aquesta problemàtica.
Evidentment, en barris més conflictius hi ha una predisposició més elevada a l'agressivitat, però també és veritat que en els centres anomenats de màxima complexitat són centres més conscients de que tenen aquesta problemàtica i, per tant, estan més focalitzats en la prevenció i en la gestió dels conflictes.
De fet, un dels missatges en el qual volia incidir la gent de l'Institut de la Mina és que ni molt menys és un fet diari. Crec que va bé remarcar, ho he dit i ho torno a dir, que sí.
Sí, per que molt que els percentatges siguin alts, no, això no vol dir que passi cada dia.
No cal anar amb por, etcètera, etcètera. Que els temps han canviat és una obvietat. Que els professors han d'escoltar comentaris fora de lloc, despectius, violència verbal, faltes de respecte que potser fa 30 anys no eren gens habituals o eren, podríem dir, residuals, això és cert. Però en cap cas aquestes situacions podríem dir que són constants cada 10 minuts que s'ho troba el professor. Això sí, s'han començat a normalitzar. Es fa un treball de convivència molt gran invertint molts recursos. Aquest és el missatge, no?, que llancen des de l'Institut de Sant Adrià per contextualitzar el que passa a un barri on ja de per si hi ha un gran estigma, i crec que és important també intentar defugir, no?, d'aprofundir en aquest estigma, pel que sigui, per un tema social, per un tema educacional com és aquest.
Però tenen alguna explicació de per què sí que han notat que va a més? Hi ha alguna explicació, això que deies abans, no?, que potser els mestres en aquests anys també han perdut l'autoritat que tenien anys enrere?
Sí, està clar que ja portem molts anys que tots els estudis que he mirat els últims 15 anys van en la mateixa línia, vull dir, no és un fenomen dels últims 4 o 5 anys, ja portem bastants lustres amb aquests índexs d'aquests percentatges de violència o amenaces o agressions fins i tot cap als mestres força alt. En primer lloc, el context social no ajuda gens. Més vulnerabilitat, valors canviants, un melting pot cultural, hi ha unes ràtios molt elevades d'alumnes dins l'aula, això ho remarquen molt, i a més, segons els sindicats, el pla de convivència que hauria de regir la vida als instituts, perquè estem parlant sempre normalment d'aquesta etapa educativa, no?, de secundària, als instituts, no se segueix. I a sobre, molts cops, almenys segons, per exemple, USTEC, no hi ha conseqüències amb les actituds disruptives o violentes que poden tenir els alumnes. Un fet que al final acaba provocant que es normalitzi aquesta tendència que, com deia, ja l'hem vist durant els últims anys.
El professorat, sincerament, va saturat i no té prou eines per fer-hi front. I ho acaba normalitzant, amb el conseqüent risc que això suposa per la seva salut. Però, clar, això al final és un peix que es mossega la cua, perquè si es normalitza i no s'enregistra l'agressió, no s'arriba a evidenciar la magnitud del problema i, per tant, el departament nega que això estigui passant i no reconeix la necessitat de destinar més recursos.
El mateix Sergi ho ha viscut.
Sí.
Ell no pot generalitzar, la seva opinió es basa en la seva pròpia vivència, en l'experiència, però també ho ha parlat amb molts companys de claustre i és una opinió compartida. Sobretot, el que preguntaves, Anna, s'ha perdut el respecte per l'autoritat.
crec que ha canviat molt, però simplement crec que és un reflex d'un canvi que també es dona a la nostra societat, a la realitat palpable de cada dia. S'han perdut molt actituds bàsiques d'educació i respecte que crec que són vitals per un bon ambient, sigui laboral, acadèmic, personal, social, civil. Aquest respecte no crec que torni, lamentablement.
Clar, és transversal.
I això ja fa temps que els professors se'n queixen i sembla que és complicat trobar una solució.
Molt complicat perquè va més enllà dels propis centres i la pròpia educació. Crec que és un tema social, no?, que és molt més transversal, sí, sí, i va més enllà d'aquest sector. Això ha fet que, segons les dades d'USTEC, el 45% dels docents valori el seu benestar psicològic com a dolent o molt dolent, gairebé la meitat. I això, sumat a diferents factors, fa que un percentatge molt alt de docents es plantegi fins i tot deixar la professió.
Pensa que treballar en una situació de risc físic i psicològic suposa un desgast brutal. I aquest fenomen, vinculat a d'altres condicions laborals, com és la sobrecàrrega de feina, la pèrdua de poder adquisitiu, pensa que des del 2009 hem perdut un 20% de poder adquisitiu, i la manca de democràcia als centres, doncs està fent que un de cada tres docents, segons la informació extreta de la campanya, es plantegi deixar la professió.
Clar, mira que és una professió molt, molt vocacional, eh? Vull dir que majoritàriament, hi ha casos de tot, però és molt vocacional. Vull dir que fins a arribar al punt de deixar-ho és que les coses no estan anant del tot bé.
No funciona. En el cas del Sergi, l'experiència viscuda l'ha convertit, podríem dir, en un altre mestre, una altra persona. Hi ha un abans i un després. Des del maig, quan van agredir-lo al carrer, s'ha sentit amenaçat. De fet, es continua sentint amenaçat perquè té records constants del que va passar.
He tingut molt de por, tinc por, perquè ha sigut un trauma, perquè ja m'acompanya a mi, jo sóc una altra persona, sóc un altre docent. Després, l'important és veure si continuo podent ser bon docent a passar d'aquest trauma.
Clar, i abans també, Albert, que comentaves, si no recordo malament, era un 30% dels professors que deia que les amenaces no venien per part dels alumnes, sinó per part de les famílies. Aquí també ens hauríem de preguntar què passa, no?, amb aquests pares i mares, amb les famílies en general.
Són un actor important de tot això que parlem avui aquí a l'Hora Tabú, sobre protecció, excés de control, pèrdua també de respecte cap als docents. El Sergi considera que, pel que ha viscut durant la seva etapa com a docent, que moltes famílies deixen els alumnes al centre com si a ells no els pertoqués formar part del procés de guia i aprenentatge dels seus fills i filles. I això explica certs comportaments dels menors cap a la figura d'autoritat que hauria de ser el mestre. Autoritat ben entesa, és clar, no estem parlant ni reclamant el concepte d'autoritat que hi havia, per exemple, durant l'escola franquista, però sí aquest respecte cap a la figura del professor.
No puc generalitzar, però les famílies destinen menys recursos, siguent el temps un recurs, i menys atenció cap a l'educació del seu fill i dels seus fills. I això també repercuteix en la qualitat. Perquè moltes vegades un bon acompanyament per part del professor i un bon acompanyament des de casa, en el meu cas, i aquí sí que generalitzo, configuren un bon desenvolupament.
El sindicat CESIF, a nivell espanyol, també té dades similars a les que explicàvem d'USTEC, i deia que només un 24% de les famílies recolzen de forma constant la feina dels mestres. Això vol dir que 3 de cada 4 famílies qüestionen el professorat. La Judit Vidal afegeix una idea per entendre aquesta pèrdua d'autoritat dels docents.
El fenomen passa per l'empoderament i la desacreditació de la nostra feina. Avui dia tothom opina, tothom creu saber sobre educació, i un número considerable de famílies, que evidentment no totes, però un número considerable, s'atreveix a dir com hem de treballar.
El Sergi creu que hi ha un neguit dins de la comunitat educativa, que no només el té ell, que ha patit situacions, podríem dir, extremes, no?, amb aquestes agressions. El Departament d'Educació els hauria de protegir i no ho està fent, o almenys aquesta és la seva percepció. El Departament creuen que hi ha una manca de persones referents quan hi ha una situació complexa com la que li va tocar viure a ell. Sí que és veritat que ell remarca que els serveis territorials el van acompanyar després de l'agressió, però va tenir la sensació que ell era el que havia de tenir un paper sempre proactiu en tot moment, reexplicant els fets una vegada i una altra. Això té un nom que és revictimització, no?
Sí.
I un exemple d'això, el suport que va rebre a nivell psicològic. Només el van ajudar mentre estava d'alta.
No pot ser que un professor en situació d'amenaces o de por només tingui assessorament psicològic si està d'alta. Si la persona està de baixa, aquest protocol de violència contra el docent ja no s'aplica a l'acompanyament psicològic. no té sentit.
Quan estava de baixa va patir un tracte horrible. El sistema, l'estat del benestar, els serveis que l'havien d'ajudar mentre recuperava del que va patir, també van fallar.
Una vegada que estàs de baixa, suposa que els serveis assistencials, les mútues en aquest cas, tindrien que donar-te aquest suport. Però el que jo m'he trobat amb el meu servei assistencial és de tot menys assistencial. Un servei de mútua horrible, inquisitorial i, sobretot, una mancança d'empatia brutal.
La conseqüència de tot el que parlem avui aquí a l'Hora Tabú, al final, de tota aquesta problemàtica, més estrès, angoixa, burnout del professorat, que implica una derivada, mala reputació, molta gent que no vol ser mestres, i sobretot, el pitjor, empobriment del clima escolar, fa baixar els resultats. I moltes gràcies al Sergi pel seu testimoni.
I tant, doncs des d'aquí li agraïm i t'agraïm a...